Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
Molt bon dia, doncs, una setmana més. A aquesta hora, els dimarts, el que toca, com escoltàvem, és parlar amb regidors, regidores que formen part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vilafranca perquè ens expliquin una mica doncs, quina feina estan duent a terme, com es va desenvolupant tot plegat i quines opcions, perspectives de futur tenim també per davant. Avui tenim amb nosaltres Lourdes Sánchez. Molt bon dia.
Bon dia.
I amb ella podrem parlar de coses, de perspectives que tenim per endavant, entre altres coses, perquè és la responsable dels números, d'alguna manera, de l'Ajuntament de Vilafranca. Ella és regidora d'Hisenda, per tant, en parlarem d'aquestes qüestions. Recordem que la setmana passada hi va haver sessió de ple on es van aprovar les ordenances. És un primer pas per després, en breu, a les properes setmanes tenir que aprovar pressupostos, en parlarem, però també Lourdes Sánchez té responsabilitats polítiques com a regidora de Comerç, regidora de Recursos Humans i Organització, de Serveis Jurídics de Transparència i de Gestió Documental i Arxiu. Per tant, déu-n'hi-do, tot i que, evidentment, hi ha algunes carteres, algunes regidories que podríem dir que tenen, no diré que més importància o més pes, però potser sí més incidència en el dia a dia dels ciutadans, però força regidories també les que depenen de Lourdes Sánchez. Com dèiem, comencem parlant d'aquesta qüestió de les ordenances. S'aprovaven inicialment la setmana passada en el plenari amb un increment, podríem dir, general, que estaria al voltant d'aquest 3,5%, que seria el de l'IPC, tot i que hi ha algunes excepcions que podem comentar d'aquí una mica. I, a més, es feia, podríem dir, amb un ampli suport per part dels grups del consistori, ja que hi va votar a favor el govern, els regidors del PSC, també hi van votar a favor els regidors d'Esquerra Republicana i la regidora de Vilafranca en Comú, i hi va haver les abstencions de Junts i de la CUP, tot i que amb puntualitzacions a l'hora de fer aquesta abstenció, que també podem explicar perquè tenien doncs, algunes diferències. El 3,5% de pujada corresponent a l'IPC és una mica la tònica que habitualment ha seguit, podríem dir que de manera històrica, l'Ajuntament de Vilafranca, no mirar d'ajustar-se a aquest IPC.
Sí, les ordenances doncs, bueno, és un instrument necessari, és la màxima font d'ingressos junt amb les subvencions o amb les aportacions d'altres administracions per finançar els serveis públics. Per tant, és important la font d'ingressos, però clar, és molt important no incrementar la pressió fiscal a les famílies, que amb tota la pujada d'interessos, la pujada dels preus, doncs ja hi ha prou pressió, no? I aleshores hem trobat aquest equilibri, doncs és l'equilibri per poder mantenir uns bons serveis públics i no incrementar la pressió fiscal. Uh-huh. I, per tant, el referent és l'IPC i és l'IPC el que s'ha aplicat.
Uh-huh. Amb aquest 3,5% es poden garantir doncs, el manteniment dels serveis que ha d'oferir l'Ajuntament, del funcionament de l'Ajuntament el proper any.
Exacte, és el que procurem, no? Amb aquests ingressos i altres ingressos i subvencions que, evidentment, hem d'aconseguir, doncs poder donar resposta ara vindrà l'altra part, no? La de les despeses, quadrar els ingressos i despeses, que és el pressupost.
En tot cas, com dèiem, aquesta seria una pujada mitjana, la d'aquest 3,5%, la que afectaria la gran majoria de preus, de serveis que cobra, podríem dir, l'Ajuntament, però hi ha algunes excepcions que són, potser, o que són les que van cridar o van generar una mica més de debat polític també en el ple. Una d'elles és la de l'IBI, perquè aquí hi havia, ja era una demanda que també estava sobre la taula aquests darrers anys, la possibilitat de poder incrementar la pressió fiscal, en aquest cas, sobre grans tenidors que tinguessin pisos buits. Això, finalment, es va decidir tirar-ho endavant, si no recordo malament, era amb el 50% de l'IBI a les persones que tinguessin pisos buits durant més de 2 anys, i després fins i tot hi havia un 100% en cas de que hi hagués més temps de pisos buits o més gent que tingués més propietats, sí. Més pisos, no?
Bueno, dic això, que en aquestes ordenances s'han aprovat els impostos i les taxes, i sí, és el 3,5 per norma general, l'IBI també és un 3,5, i a més hi ha moltíssimes bonificacions per famílies numeroses, amb renda baixa, i que l'immoble tingui un preu màxim, bonificacions per rehabilitació, per apostes per treballar amb el medi ambient, o sigui, hi ha moltíssimes bonificacions. I després hi ha aquestes dues penalitzacions noves, que són són les que es va parlar en més profunditat al ple, no? Una és una penalització de l'IBI o un gravamen de l'IBI a habitatges buits. S'entén per habitatge buit l'habitatge que estigui buit durant 2 anys de manera injustificada i que el propietari tingui 4 habitatges. Si no, no entra la definició, no s'aplica. I sí, hi ha tota una graduació de penalització, que és un 50% més a l'IBI del que toca quan l'habitatge porta 2 anys sense llogar i de manera justificada i que el propietari tingui 4 habitatges, i va incrementant-se amb més anys, o sigui, fins a arribar a un 100%, i aquest 100% encara es pot incrementar més si té durant més de, em sembla que és de 5 anys, i a més té 2 habitatges buits al mateix municipi.
Aquesta qüestió va generar, com dèiem, un cert debat. Després també hi va haver una altra relacionada amb l'IBI, que també i que va relacionada amb una altra àrea de la qual també té responsabilitat d'alguna manera Lourdes Sánchez, que era aquest recàrrec d'un 10% en els immobles no residencials que tinguessin un valor superior als 300.000 euros, perquè aquí, si no recordo malament, va ser Junts qui no ho veia bé pel fet de que consideraven que era un gravamen que acabava perjudicant els comerciants o aquestes superfícies comercials o botigues relativament grans que poguessin tenir aquest valor i que això acabés generant també un recàrrec en un sector que després en podem parlar, perquè també, com dèiem, el comerç sí. És una de les àrees de responsabilitat de l'Olor de Sánchez, un sector del comerç que ho està passant força malament.
Evidentment, no. Bueno, el comerç és una de les prioritats que hem dit sempre, no?, per aquest equip de govern, i evidentment el que no volem és al contrari, gravar el comerç, evidentment. Aquest gravamen de l'IBI és per immobles que no siguin habitatge i que siguin determinats usos, garatges, magatzems, també hi ha comerç, hotels, i no me'n recordo ara quin llistat més, que tinguin un valor catastral superior a 300.000 euros i d'aquest només és el 10% que es grava més de cada un dels usos. O sigui, el 10% dels que tenen més valor catastral. Un 10%. Per tant, ni són tots els que, saps, han fet una simulació i, evidentment, no es grava el comerç.
No perjudica.
No perjudica.
Aquest va ser un dels motius pels quals, com dèiem, Junts va acabar abstenint-se en aquesta votació. I, com dèiem, l'altre grup que es va abstenir també va ser la CUP, però dèiem que hi havia aquesta diferència potser a l'hora de fer les valoracions. No? Així com des de Junts sí que es qüestionava sobretot aquesta qüestió de l'IBI com una de les que no acabaven de veure clares, la de l'aigua també, després en podem parlar. La CUP potser el que posava sobre la taula era una bona sensació de poder ser escoltats, em sembla que la paraula que van dir era que per primer cop s'havien sentit escoltats o havien vist una mica de bona rebuda les seves propostes, però que tot i així volien donar-se un temps abans de fer aquesta aprovació definitiva. Suposo que també tenim present que el PSC us trobeu amb aquesta minoria dins del que és el consistori, el fet de que hi hagi aquesta, no diré bona sintonia, però que hi hagi una certa percepció de més diàleg amb els grups de l'oposició, no sé si us tranquil·litza o us facilita una mica la feina, sobretot ara potser de cara als pressupostos.
No, jo ho vaig agrair al ple, i ja no per la votació a favor dels grups, no?, sinó també per la manera que hem treballat. La veritat és que tant amb la CUP i d'una manera, bueno, d'una manera molt detinguda i molt, l'hem treballat moltíssim, eh? O sigui, s'ha treballat pensant cada conseqüència de cada cosa que s'aportava. Per tant, no és que han estat escoltats, sinó que han participat en aquestes ordenances i les hem treballat, ja dic, jo d'una manera molt còmoda, i crec que ells també, tant amb Vilafranca en Comú, amb la CUP i amb Esquerra Republicana. I les hem treballat. Jo sóc la regidora d'Hisenda i, evidentment, les portava a aprovació, però la veritat és que amb els interlocutors que hem tingut, els regidors que les han treballat d'una manera especial, que per part de la CUP han estat els dos, les hem treballat molt bé. I jo em sento satisfeta. Jo crec que Com deia abans, les ordenances són una eina per fer política, perquè captes uns ingressos i amb aquests ingressos fas uns serveis, però també com captes aquests diners també és la manera de fer política, o sigui, captar-los que pagui tothom igual o que es benefici o que pagui més qui més té i pagui menys i siguin unes ordenances més justes. Jo entenc que hem aconseguit això, que són unes ordenances justes socialment, mediambientalment també incentiven, i estic orgullosa del resultat, i no és obra meva, sinó és obra de la feina de tots.
També ja fa anys que, quan es parla d'ordenança, sobre la taula hi ha una demanda que presentaven precisament aquests tres grups de l'oposició que parlàvem ara, que era la de la tarifació social de certs serveis. Principalment es feia molta incidència en el tema de l'escola de música, em sembla que també en el tema del complex aquàtic, de les instal·lacions esportives del complex aquàtic, es demanava aquesta tarifació social, que de moment em sembla que vau dir que es quedava sobre la taula per poder-la estudiar, no?
Sí, ara, el que et deia, hem aprovat el que és impostos i taxes, i el preu públic el treballarem, doncs, bueno, quan toqui, no?, que ja són les matriculacions o les prescripcions i quan es pugui, i es vol treballar allà també. No sabem com serà, no? Si preu gradual, si bonificacions, si beques. El que sí que es vol aconseguir és l'objectiu de que ningú quedi exclòs per motius econòmics i es pagui segons les possibilitats econòmiques de la família.
Uh-huh. Quan parlem d'impostos, també a tots ens ve al cap dues qüestions que acostumen a generar també una certa polèmica. Una és l'impost sobre la taxa de la recollida de la brossa, l'altra és sobre el servei de subministrament de l'aigua, perquè normalment, i sobretot aquest any se n'ha parlat molt, hi ha ajuntaments que apliquen pujades molt fortes, molt altes, sobretot en el tema de l'aigua, perquè Ter Llobregat, del qual també depenem des de Vilafranca, doncs ha anunciat ja fa algunes setmanes que apujaran ells el preu del servei i, per tant, això repercutirà d'alguna manera en els qui presten o en els qui reben aquest servei. I la taxa de recollida de brossa, perquè també normalment va associada a aquestes volums de reciclatge que alguns municipis tenen més bé, d'altres no tant, i en el cas de Vilafranca, diguem-ne que no estem tampoc en les millors posicions en quant al tema del reciclatge, i això d'alguna manera penalitza també la taxa de la recollida, no? Suposo que són qüestions que també a nivell, que si han de fer gestió a fora o extra, però a nivell de previsió d'ordenances i d'impostos també hi heu hagut de treballar, no?
Sí, amb la taxa de recollida de residus, sí que, bueno, hem pujat al 3,5%, perquè recordem que aquesta la tenim delegada, no? Aquest servei està delegat a la Mancomunitat. La Mancomunitat està licitant aquest sistema de recollides, que ha de ser un sistema, tal com diu la normativa i totes les directives europees, van cap a pagar segons generació, o sigui, una tarifació justa, justa des del punt de vista que qui més generi, més pagui, qui més recicli o menys generi, estigui bonificat, i per tant anirà cap aquí i ha de... I, bueno, i ara la Mancomunitat, doncs, anirà cap a aquest tema de licitar. Per tant, serà el 25 que afectarà aquest nou model i la nova tarifació. Ara el que sí que es va fer és un preàmbul, uh-huh, on sí que es diu que és això, que l'Ajuntament de Vilafranca, doncs, treballarà la línia del reciclatge, de bonificar-lo, de premiar-lo i d'alguna manera, doncs, el que és tarifació segons generació, no? Uh-huh. Que es anirem cap aquí.
I el tema de l'aigua, hi havia també una proposta, en principi es va explicar, no?, que sobre la taula a l'empresa municipal d'aigües hi havia una proposta de pujada que després es va contenir una mica i va quedar un 5%, em sembla, si no recordo malament, no?
Sí, van quedar en dues tarifes diferents, una pel que té comptador, per tal de bonificar i que la gent passi al comptador, que és un tema, doncs, molt més mediambiental que el tema d'estar per mínims.
Els aforaments.
No, exacte, que els aforaments. I llavors hi ha un increment diferent, amb una és un 5 i l'altra és un 8%. I sí, ha pujat moltíssim el preu, vull dir, No es traspassa a l'usuari l'increment del preu de l'aigua de Ter Llobregat, perquè puja un increment importantíssim el preu de l'aigua. I hem de ser conscients de que, bueno, estem en una situació molt complicada en quant a obtenir aigua. No, abans ho dèiem, les pluges
no ens
visiten.
Estàvem parlant, com dèiem, del tema d'ordenances. El següent pas és el tema de pressupostos. M'imagino que la idea és portar-los a aprovació abans que acabi l'any,
sí.
I això vol dir que ja esteu treballant. No sé si podem avançar alguna cosa, o aquesta bones sensacions que heu tingut amb les ordenances preveieu que es puguin reproduir amb els pressupostos?
Jo crec que sí, jo crec que treballarem també d'una manera còmoda i que ens posarem d'acord i que tots els grups ja estem treballant, encara no hem començat. Jo tot just ara tinc sobre la taula moltíssimes peticions que evidentment haurem de fer prioritats i ara comencem a treballar els pressupostos que crec que els portarem al ple de desembre.
Doncs ho anirem explicant a mesura que vagi acostant-se i, evidentment, en el ple del desembre estarem atents a veure com va aquesta aprovació de pressupostos, perquè, com dèiem, la part important és saber com es recullen o com es recapten aquests diners, que són les ordenances, però després també cal veure com es distribueixen i això és el que es decideix amb els pressupostos.
Evidentment.
Com dèiem, Lourdes Sánchez també té responsabilitats en temes de comerç, és regidora de comerç, i abans ho hem apuntat, no?, el sector del comerç ja fa temps que passa per moments difícils, no únicament a Vilafranca, és un tema, el comerç local, el comerç de proximitat, està passant per moments complicats des de ja fa força anys, i a més, aquesta tarda Vilafranca es presenta una nova associació de comerciants que d'alguna manera podríem dir que suma esforços o suma sinergies de les dues que hi havia fins ara, que encara estaven operatives, perquè n'hi havia hagut més que havien anat plegant, i per tant ara doncs, el que seria Centrevila i La Girada, aquestes dues associacions de comerciants, d'alguna manera volen fer una nova plataforma per mirar també de vitalitzar el comerç local. M'imagino que també us deuen haver demanat o us deuen haver plantejat algunes qüestions per mirar de donar un cop de mà i de treballar tots en aquesta direcció.
Sí, el tema de comerç, bueno, com ja vam dir en campanya, és una prioritat i a més era una preocupació dels vilafranquins i vilafranquines, no estava la seguretat en primer lloc i el comerç, per tant, és un tema que preocupa no només els botiguers, que els preocupa molt, evidentment, sinó a tots els ciutadans, vull dir, a la ciutat. Una ciutat sense comerç és una ciutat trista, apagada i insegura, no? El comerç ajuda a seguretat, a revitalitzar, a sociabilitzar, i per tant estem tots que ens interessa. Jo crec que aquest també és un interès de tots els grups municipals, però ja dic, pel govern és una prioritat i hem estat amb aquesta associació que té vocació de ser associació de tots els botiguers de la ciutat, de Vilafranca, i hem estat al seu costat, amb assessorament als estatuts. L'Ajuntament ha d'estar al costat del comerç, no davant, sinó junts, i junts hem de pensar a veure què podem fer. Sabem que els hàbits de compra han canviat, que està difícil, que les dinàmiques ara es compra molt per internet o els hàbits de compra realment són diferents. Però hem d'inventar, de reinventar-nos i de poder aconseguir que el comerç de Vilafranca, que Vilafranca tingui comerç, que no tinguin les botigues, que els locals no estiguin buits i que, a part de que el botiguer se n'en surti i que genera molts llocs de treball i és important aquest sector, també per la ciutat, no? Que puguem comprar i que puguem tenir una ciutat en vida i passejar i que sigui una ciutat agradable i acollidora, i el comerç és importantíssim.
No sé si això passa també per mirar de treure algunes franquícies que havien estat a Vilafranca, que potser ara han anat marxant. No, tampoc és una problemàtica exclusiva de Vilafranca, és per volum de població. Moltes vegades aquestes franquícies busquen poblacions més grans. No sé si són mirar de jugar amb aquests pols d'atracció, un comerç i l'altre, el petit, amb el que és una mica més gran, es poden complementar i poden aconseguir que la gent realment pues, tingui aquest atractiu, no? De parar a Vilafranca, de venir a Vilafranca, no només potser als pobles de la comarca, sinó també una mica més enllà.
Sí, estem fent ara un estudi tant de locals buits com de veure quins operadors i què podem posar atractiu a Vilafranca i que canvi les dinàmiques, no? I a veure què. Nosaltres apostem molt som una ciutat del vi, i per tot el tema de gastronomia i de vi i del centre. No sé, el tema de les grans superfícies és que és un tema que l'altre dia ho parlava amb Vilanova, no? Per exemple, Zara Infantil ha tancat d'aquí, però és una política general, perquè moltes d'aquestes grans superfícies serveixen ara com a provadors, o sigui, la gent va a provar-se i després compra per internet en aquestes mateixes marques, no? I, per tant, no sé si són franquícies, però farem tot el possible. O sigui, ara no descartem res. Tenim tots els fronts oberts i tot el que puguem fer per poder fer que s'instal·lin aquí botigues.
Hi ha alguna qüestió també que suposo que preocupa a bona part del teixit comercial, és l'estat d'alguns dels mercats. El mercat de la carn, per exemple, ja fa temps que també n'hem parlat, que és un mercat que ha anat morint-se, ara no sé si hi havia una parada o si hi ha...
Una. Sí.
Vull dir, anava a dir, no sé si una o hi ha cap. Suposo que mirar també de fer algun tipus de reforç amb aquests mercats pot ser important, poden ser, o és un tipus de projecte que potser ja no té gaire...
Tal com estava pensat, ens diuen, bueno, també hem fet diferents estudis, tal com estava pensat, no és viable. Un mercat d'en 7 parades avui en dia no és viable. Aleshores ha de ser que hi hagi un operador solament, o dos, o un tema, i estem mirant a veure què podem fer. És un dels punts importants que tenim al mercat de la carn, i que aquest també sigui un revulsiu i un punt d'atracció per tota aquella zona.
Bàsicament perquè estava situat en un lloc molt cèntric que no deixava de ser un pol de moviment. No?
Exacte, i ara amb el 20M hauria de ser tot una zona on aquesta zona s'ha de dinamitzar.
Un altre pol d'atracció comercial a Vilafranca també acostuma a ser el mercat setmanal dels dissabtes, deixant de banda els mercats diaris de la verdura que hi ha al centre, o el mercat de dimarts, si no recordo malament, a la zona de l'Espirall, sí. Però el mercat dels dissabtes sí que era també un pol d'atracció que en algun moment semblava que no sé si també estigués perdent una mica de força, no sé si això ho heu detectat també des de l'Ajuntament.
Sí, bueno, ho hem detectat i sembla que hi hagi menys parades, sobretot cap davant del mercat de la carn i plaça Constitució, no? Però diuen que els visitants, o sigui, les estadístiques que fem són 20.000 i 20.000, o sigui, no baixem. Jo crec que també s'hauria de dinamitzar. Jo estava pensant a veure noves idees, avui ho parlàvem amb la tècnica de mercats. Li deia, què et sembla si obrim algun dissabte a la tarda, es queden les parades i la gent pot anar a dinar i es fa, no sé, alguna història per implicar restauració i que després el comerç també, perquè el comerç està tancant molt el dissabte a la tarda.
Si no,
i això s'ha de revertir, perquè clar, quan ara el que obre, doncs perd diners, perquè si la gent ja pensa que no hi ha res obert, el
ja no
que obre, a més de llums de dependència i això, doncs ja no li surt viable. Per tant, ho hem de canviar i han de passar coses a Vilafranca el dissabte a la tarda. I també ho deia, tot el que sigui, no? S'han de posar mercats i coses el dissabte a la tarda. I avui ho parlàvem i deia que havíem provat fa anys i que no havia tingut èxit. Però ho hem de tornar a provar. Jo crec que hem d'inventar-nos coses per poder, ja dic, revertir que el dissabte a la tarda era un dia de passejar i de comprar a Vilafranca, que venia, i ara és que la veritat està apagat i les botigues cobren. Estic segura que és per vocació i perquè no és rendible obrir el dissabte a la tarda si és que no hi ha activitat. I si hi hagués activitat, obriria tothom, no? I hem d'aconseguir això. Per lo menos treballarem per aconseguir-ho.
Atreure gent, que la gent passegi per Vilafranca i que passant per davant de les botigues,
sí,
algú tingui també la incentivació a comprar, no?
Sí, moltes vegades, bueno, moltes vegades ho he pensat, no? L'Ajuntament ha de tenir la ciutat guapa i que passin coses a la ciutat perquè la gent passi per davant de l'aparador i el botiguer s'ha d'encarregar que la gent entri a la seva botiga. I això ho hem d'aconseguir.
Doncs és una de les feines que segurament podrem anar comentant en properes visites que ens faci Lourdes Sánchez aquí al Casa de la Vila. Nosaltres ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per acompanyar-nos i fins la propera.
Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.